Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern dels Estats Units farà que els seus agents d'immigració portin càmeres corporals. La mesura es pren després de la mort de dos ciutadans nord-americans a Minneapolis aquest mes de gener per trets de policies desplegats a la ciutat per detenir immigrants sense els papers en regla. La secretària de Seguretat d'Interior, Kristi Noem, ha anunciat que la mesura es posarà en pràctica de forma immediata a Minneapolis i després s'anirà estenent a la resta del país. El president Donald Trump ha dit que li sembla bé.
Bé, no és decisió meva, ho deixo a les seves mans, però generalment les càmeres solen ser una cosa bona per les forces de l'ordre, perquè la gent no pot mentir sobre el que està passant. Així que, en general, crec que és bo en un 80% per les forces de l'ordre. Si ho vol fer, hi estic d'acord.
La petició de càmeres corporals per als agents d'immigració era una de les exigències que havien posat els demòcrates per a aprovar el pressupost del Departament de Seguretat Interior després dels fets de Minneapolis. De fet, la negativa dels demòcrates a aprovar el fons per a aquest departament ha provocat un nou tancament parcial del govern que es podria acabar aquest dimarts. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Tot continuarà igual a Rodalies aquest dimarts, segons ha confirmat Renfe, amb només la reobertura de l'R11 entre Figueres i Portbou. Encara hi ha, per tant, una desena de trams que cal fer per carretera. A l'alta velocitat, fins a nova data, no hi circularan els últims trens entre Barcelona i Madrid.
El principal saló de la indústria audiovisual, l'ICE, obre les portes aquest dimarts a Barcelona. A Catalunya hi ha més de 4.000 empreses del sector que ocupen 45.000 persones, amb una facturació superior als 9.100 milions d'euros.
L'Hospital Vall d'Hebron fa el primer trasplantament de cara del món provinent d'una dona a qui van aplicar l'eutanàsia. La mort programada de la dona va permetre que els metges estudiessin al detall com havia de ser una cirurgia que va durar 24 hores i en què van participar un centenar de professionals.
El director teatral Ferran Utzet obre Jàzara, l'única llibreria especialitzada en arts escèniques a Barcelona. A més d'un fons de textos de dramatúrgia i llibres tècnics sobre el fet teatral, la llibreria també acollirà presentacions i tertúlies. La pluja que ha caigut al desembre i al gener a Catalunya ja han convertit aquest hivern en el més plujós dels últims 30 anys.
Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, malgrat que encara queda el mes de febrer per tancar l'hivern climàtic. Per trobar un mes de gener tan plujós com aquest, cal remuntar-se 6 anys enrere, el 2020, amb el temporal Glòria. En aquell episodi concret va acabar plovent més perquè la llevantada va ser molt intensa i es va acabar allargant 5 dies. Durant aquests darrers dos mesos, en poblacions com ara Palafrugell i Granollers, han recollit registres de rècord. El paleoclimatòleg Mariano Barrientos ha explicat al Catalunya Nit que l'augment de la temperatura del mar pel canvi climàtic hi té molt a veure.
Tenim un mar mediterrani que està a unes temperatures absolutament rècord pels últims 1.000 anys, que està constantment proporcionant vapor d'aigua, perquè una amenaça constant de tenir, el primer que vam notar, pluges torrencials molt violents, però ara també que es poden donar aquest tipus d'episodis encadenats de precipitació que, sense acabar de ser violents ni extraordinaris, generen uns acumulats molt prolongats en el temps.
Les precipitacions de les últimes setmanes han deixat també acumulacions de neu excepcionals. És el cas a l'estació de Núria, al Ripollès, a 1.970 metres d'altitud.
Esports, el Barça es juga aquest dimarts l'accés a les semifinals de la Copa Masculina de Futbol al camp de l'Albacete. A la ronda de quarts, a partit únic, els blaugranes tindran la baixa de Rafinha amb una sobrecàrrega a l'abductor de la cama dreta.
Ter Stegen té un trencament que podria ser greu a l'isquiotibial de la cuixa esquerra. El porter alemany cedit pel Barça al Girona ha passat proves mèdiques a Barcelona i en les properes hores se sabrà si ha de passar fins i tot pel quiròfan.
Aquesta mitjanit s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern pel que fa als tres equips catalans, cap s'ha mogut durant les últimes hores i el tancament de mercat ha estat tranquil. De la resta de conjunts de primera, destaquem el fitxatge del davanter nigerià Ademola Lookman per a l'Atlètic de Madrid, procedent de l'Atalanta.
A primera, aquest dilluns, s'ha tancat la jornada 22 amb aquest partit i aquest resultat, Mallorca 4, Sevilla 1, un triomf dels illencs que ara deixa el Girona 3 punts per sobre del descens.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, amb el suport de Joan Laporta, president del Barça, ha manifestat la intenció que Barcelona, amb el Camp Nou, acollir la final del Mundial del 2030.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ens acompanya Esther Capella, que va ser consellera d'Esquerra Republicana, també Santi Vila amb Convergència, i també Felip Puig.
Allà on la Generalitat pot decidir, pot invertir, doncs les coses funcionen, només cal veure ferrocarrils de la Generalitat.
Ja aleshores parlàvem de l'ampliació de la línia de Vic-Ripoll fins a la Garriga. S'està executant ara, i de Vic de moment no se'n parla.
Perquè hi ha una confusió contínua entre qui planifica i controla i qui gestiona.
Sergi Pàmies, bon dia.
Sempre me'n recordo d'una anècdota que m'explicava el meu pare, que ell era a Mèxic, i va agafar un tren que portava 40 dies de retard.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí al 93-201-7474 a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio i ens truca l'Antoni des de Fogars de la Selva. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Antoni? Que tens una resposta sobre una pregunta d'avui mateix. Sí. Oh, doncs va, vinga.
Dels presidents de la República, en què se diferencien?
Sí, demanava sobre el sistema polític a Itàlia i el francès, que diem en un lloc sempre parlem d'un càrrec polític i a l'altre país d'un altre.
Sí, la diferència està en que el president de la República italiana té funcions únicament protocolàries. Únicament protocolàries. Proposa nomenar el primer ministre o va a actes de protocol. Uh-huh. Mentre que el president de França, Macron, té funcions protocolàries i funcions executives.
Molt bé.
I també presenta al Congrés o al Parlament qui vol que sigui el primer ministre.
Molt bé.
I ja el que és més president de tots és el president dels Estats Units, que aquest té funcions protocolàries, funcions executives, i també tant Macron com Donald Trump tenen funcions de política exterior.
Uh-huh. Molt bé.
A Alemanya passaria el mateix. El president de la República d'Alemanya no el coneixem, perquè no fa gairebé res, i en canvi el canceller sí el coneixem.
Molt bé.
I aquesta és la diferència entre uns i altres.
Perfecte, Antoni. Molt acurat, molt ben explicat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
La Maria Teresa, des de Valldoreix, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, allò de la bandera catalana i espanyola...
Els colors, sí, de la Carmen, sí, que ho ha preguntat des del Guinardó.
Sí, resulta que el comte de Barcelona, Gifre el Pilós, al segle IX, va caure ferit d'una batalla contra els normands, i que llavors el rei Carlemany, que li deien Carles el Pietós, va anar a veure'l i estava ferit. Llavors ell... bueno, això és una llegenda, eh? El Jofre el Pilós tenia un escut daurat, o d'or. Sí. I llavors li va demanar que li marqués un emblema en el seu escut. I llavors el Carlemany va sucar amb la sang de la ferida els quatre dits i li va marcar les quatre barres. Mm-hmm. Això és un emblema de Catalunya, a la unitat de Catalunya com a nació també, i a favor de, diuen, de l'autonomia, però jo dic de la independència.
Molt bé.
M'entens? Sí. Hi ha un vers del Jacint Verdaguer que parla d'aquest fet, de les quatre barres de sang.
Sí, tens raó.
I després hi ha un quadre d'un pintor que és el mateix que va pintar la Guerra dels Segadors, que es diu Antoni Estruc, que també hi ha un quadre sobre el que representa això, el Geoffroy Pylos, i després el rei Carlemany, el mag Carlemany, que li marca les quatre barres en l'escut. Mm-hmm. Bueno, però això és una llegenda que va sorgir al segle 14-15, saps?
Uh-huh.
Vull dir, és el que se sap, més o menys.
Perfecte.
I la bandera espanyola sembla que és que el Carles III, ja, que era el segle XVIII, es va inspirar en la bandera catalana. Però ells diuen, perquè és la meitat de la bandera catalana, ells diuen que el color groc representa el gran sol de la península Ibèrica i la gran riquesa, i que les dues franges vermelles és la sang derramada en defensa d'Espanya,
uh-huh,
en totes les batalles que hi van haver.
Molt bé, carai, molt ben explicat, Maria Teresa.
I després una altra cosa, el Cerebrino Mandri tenia, ja feia molts anys que era molt antic, hi havia un ninot, que era un majordom, sí, que assenyalava.
Sí, senyora, sí.
Que el va fer el Cayetà Cornet, que era un dibuixant de la revista El Patufet, un dels dibuixants de la revista El Patufet.
Ostres, sí. Aquesta no la sabia, veus? Molt bé, molt bé.
I a Barcelona hi ha un carrer que es diu Mandri, no
això
sé...
Sí.
No
això
sé
sí.
si hi havia allà el laboratori o què, no ho sé, no ho sé.
Això no ho sé, però és veritat que Remandri, i tant que hi és, sí, sí.
Potser molt bé. venia del doctor que va inventar el Cerebrino Mandri, devia ser, no?
No ho sé, a veure, mira, hem fet una altra pregunta ara, una resposta que ha fet una altra pregunta, a veure si algú ens ho sap dir.
Vale,
perfecte,
gràcies.
Moltes gràcies, Maria Teresa, bona nit.
Adéu.
La Constança de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Mira, jo vull preguntar que cap allà als anys 50 el meu pare treballava a La Vanguardia i em portava tres revistes el dissabte i em feia molta il·lusió. A veure si algú la recorda i quan van durar. Mira, una es deia La Codorniz.
Ah, sí?
L'altra, El Caso, que sortien uns crims que posaven els pèls de punta.
Sí.
I l'altra... a fotogrames, que era així de cines i
sí,
d'artistes,
sí.
I deia, i em feia molta il·lusió, i a veure quants anys devien durar, i si algú la recorda.
Molt bé, perfecte, eh? Constança, doncs queda preguntat, a veure què et diuen.
Escolta'm, una altra cosa, quan yes, te vagi bé, me podries posar la sardana Per tu ploro?
La sardana Per tu ploro. Em sembla que no fa gaire, la vam posar, però ja la tornem a posar, no pateixis.
Quan te vagi bé.
Molt bé.
Bueno, bona nit a tothom.
Una abraçada. Adéu-siau, bona nit. Hi ha altres missatges que tenim al WhatsApp de la nit dels ignorants, i aquest és una explicació una mica més llarga, però és que és un oient, l'Antònia, des d'Esparreguera, que ens vol explicar què li va passar diumenge, no diríeu mai on, en un tren de Rodalies.
Vull explicar una mica... És com una anècdota i divertida. Per part meva no m'esperava ningú, no havia d'anar a treballar, no tenia cap pressa i, per tant, és una anècdota, però que en realitat, és una pena. Un diumenge vaig anar a l'estació de Martorell, la Renfe, direcció Molins de Rei, i hi havia un tren... Allà hi havia molta gent a l'andana. Hi havia un tren allà parat i tothom plegat va marxar sense gent. Direcció Barcelona. Llavors la gent preguntaven que hi havia una noia, li preguntaven que no, ara vindrà un tren, que era una noia que gairebé no sabia espanyol. Ara vindrà un tren perquè està parada en Molins perquè és la fèria. Bueno, reflexionem i diem què té a veure, que hi hagi fira a Molins, si el tren és una altra història. Però, bueno, va sortir l'hora del lletrero anunciant l'hora, aquella hora va passar, la gent li tornaven a preguntar, llavors va dir, no, és que vindrà més tard. I en quina via?
Puede ser la 2, la 4 o la 6. Ya lo veremos. Y el tren ya veremos a qué hora llega. Esto se supone que vendrá ahora. Bueno, li tornaven a preguntar i deia el mateix. Al cap d'una bona estona va venir un tren. Ve un tren, la gent, tothom, perquè hi havia molta gent, perquè hi havia els que havien vingut amb l'autocar de Vilafranca. I esclar, es queixaven de dir que no hi ha combinació seguida, perquè han hagut d'agafar el bus, baixar a Martorell i allà no hi havia trens. Però bueno, vam anar tots cap al tren i quan arribem allà surt un lletrero, el mateix vagó, que posa fora de servei. Per tant, ens vam entornar cap al puesto, l'estació, i li vam preguntar a aquella noia. Llavors aquella noia, no, és que segurament vindrà un tren. Bueno, hi havia algú que no l'insultaven perquè ja veien que era una noia sola, que no sé si hi havia més funcionaris a l'estació, però a l'andana només estava ella. I no es posava nerviosa, perquè tothom li deia coses. Però al cap d'una bona estona, va venir un tren. Aleshores ens vam dir, bueno, aviam si aquest serà. I sí, al cap d'una estoneta, encara ens vam tenir que esperar, vam pujar. Quan vam pujar també ens vam tenir que esperar una estona per arrencar. I vam anar cap a Molins. O sigui, un viatge que normalment estàs 12 minuts, doncs de l'hora del tren que se suposava que havia de sortir, vam estar 1 hora i 30 minuts. Més que res, que la informació ni ells la tenen. O sigui, no és que no ens la donguin bé, no. És que ells no tenen informació. I estan molt preocupats perquè no saben què dins.
Ai, és que realment, si no fos que és una pena, com deies bé, és per plorar. Més que per riure, és per plorar. I això que tu no tenies ni pressa ni t'esperava ningú. Però imagina la gent que això li passa cada dia quan ha de treballar. En fi, que gràcies per compartir-ho avui amb els ignorants i va per posar-hi una mica de cosa bonica, que ens demanaven una cançó, algú que ens deia que era molt especial per ella, doncs aquí la tens.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es por que han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Tercera generació.
Què s'han de dir una àvia de 80 anys i la seva neta de 20? Comencem un nou mes, al febrer, i ara coneixerem una altra parella en què una pertany a la primera generació i l'altra a la tercera. L'Anna Maria i l'Anna són de Granollers, on han viscut tota la vida. Compartim aquesta conversa al menjador de casa l'àvia, que ens ha rebut amb unes galetes de te, un tallat i uns gots d'aigua per no quedar-nos sense veu. Totes dues han pogut estudiar les carreres que volien. L'Anna Maria, l'àvia, té passió per la docència. La seva vocació era ser mestra i va tenir la sort de poder-s'hi dedicar durant més de 20 anys.
Sí, sí, sí. M'he dedicat a allò que des de petita volia ser i gràcies a Déu hi estic molt i molt contenta i m'hi he pogut dedicar amb total vocació. I vaig disfrutar estudiant pel que volia ser, que era mestra, i després, al transcurs de la vida, les coses van anar canviant, però als 20 anys que vaig fer de mestra, doncs de professora, però els nens és la meva vida, sí, sí.
Sí, va ser professora durant 20 anys.
20 anys, 22 anys, sí.
Professora de tot.
De tot, al principi era de tot, perquè a l'inici encara no hi havia la llei dels 70, encara hi havia la llei del segle XIX, i per tant tenia una unitària, per dir d'una manera, i per tant tenia nens de 11, 12, 13 anys i fèiem totes les matèries. Després ja la llei de 70 ja va anar canviant i aleshores ja anaves fent matèries més concretes. I després, segons que anava tinguent professorat d'una matèria o d'una altra, jo anava quedant les que quedaven. I em vaig quedar com a professora de llengua i literatura castellana. I fins que al cap de 20 anys ja la direcció de l'escola em portava molta feina i ja vaig posar una persona que em va substituir.
I aleshores eres la directora de l'escola.
Sí, sempre. Havia estat la directora, sí, de l'escola, sí.
Sí, la responsable per davant de tot, de tothom.
De tothom, sí.
És a dir, que no només portaves alumnes, sinó que portaves un equip de mestres.
Sí, 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 clar. Sí,
i és doble responsabilitat.
Sí, 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 però tot tenia, estava tan vinculat amb l'alumnat i el professorat i estaven tots, que realment era el mateix. Finalment, l'objectiu era el mateix. L'alumne, el noi, la noia, el nen, la nena, estés bé.
L'Anna Maria té 5 nets, 4 noies i un noi. L'Anna és la mitjana, té 20 anys, i tenia molt clar que no seguiria els passos de l'àvia, però potser sí els de la mare, que és economista. L'Anna estudia a la universitat Administració i Direcció d'Empreses Tecnològiques.
No, jo sabia que volia anar per la branca d'Economia i per això vaig decidir la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses Tecnològiques a Barcelona. I des de sempre he tirat per aquesta banda, sempre m'ha agradat i sempre que veia la mare allà fent de comptable i tot, sempre m'ha interessat poder entendre-la també una mica.
L'Anna encara no sap on acabarà treballant. És molt jove i manté totes les portes obertes.
Ja que amb la carrera he vist que hi ha moltes portes i vull veure una mica, encara no ho sé del tot perquè actualment estic en el tercer any, llavors encara em queda fer pràctiques i tot, llavors encara no, del tot no ho he visualitzat.
L'Anna també sap que aquest món de les tecnològiques i l'economia és molt competitiu, però assegura que a la seva universitat els preparen per enfrontar-se als nous reptes.
Sí, jo crec que sí. És veritat que existeix molta competitivitat avui en dia, ja no tant en els estudis, sinó també fora, però jo crec que ens preparen per... Sí. Home, tothom vol ser el millor. Jo crec. Sí.
A vegades això també frustra una mica, si no arribes a ser el millor.
Sí, però si estàs satisfet i arribes on tu vols, al final, si et vols fixar amb els altres, també pots, però també has de ser tu feliç.
Tu creus que els companys teus de classe són així? Són competitius ja des d'ara, ho veus?
Sí, a veure, al meu voltant, les meves amistats et diria que no, però és veritat que sí que a la classe potser sí que hi ha gent que competeix i tal i vol ser una mica de superioritat i després també hi ha gent que li dona igual, que passa.
L'àvia, l'Anna Maria, ha fet créixer moltes generacions d'alumnes durant la seva trajectòria com a mestra i per això li preguntem com veu el futur d'aquest jovent que puja ara, com la neta, que té 20 anys.
Jo poso amb optimisme, perquè hi ha gent molt capacitada, amb joves molt, amb moltes ganes i amb talent, i sobretot amb habilitats, i jo crec que d'acord que sempre mirem els que potser es fan notar més. No. A darrere hi ha gent que, a més, tenen molta competència a nivell mundial i si es mouen veuran com en altres llocs la formació és fonamental i que la competitivitat pues, s'ha d'exercir. Però també dintre del que un sàpiga fer i desenvolupar-se, no? Però sí, jo estic, vaja, jo he tingut a l'escola és que de tot, des de professions espectaculars, importants, a tot. I jo crec que sí, que hi ha molt talent.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora
estigués
tan ben aprofitada.
Ai, no! De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Tres minuts, una miqueta menys de tres minuts, i arribarem a dos quarts de dues de la matinada, al 93-201-7474. Ens truca la Maria des de Sabadell. Bona nit, Maria.
Bona nit, Marta. Mira que la setmana passada van dir perquè jo vaig quedar a dormir, allò que passa que moltes vegades que havia una cosa per la picó.
Sí.
Per la picó, però vaig quedar a dormir així. Llavors vaig trucar i em va dir que em semblava que era l'Aina, em va dir l'Aina, diu, no, jo no hi era, que no hi era l'altre dia, diu. Em va dir, diu, truca'm dilluns o el dimarts, que llavors t'ho diré. Dic, doncs no sé el que era.
Doncs et van dir un munt de coses, Maria? Un munt de coses, sí. Si vols...
No, una cosa en concret.
És que van dir, des de... Ara sentirem el resum de la setmana i potser sortirà alguna cosa, però et van dir des de que miressis la medicació... Que
no, res, no, això no és... No era la medicació, no.
No era la medicació, que podia ser... Hi havia gent que li havia passat que amb la medicació... havien tingut problemes i que li havien hagut de canviar. Això ho va dir més d'un oient.
Sí, això també ho vaig sentir un dia, també.
Ah, això ho va sentir.
Era una cosa que deia, si et poses això, anava bé per la picó. Aquí era, no sé, com que jo m'adormo moltes vegades...
Clar,
no
sí. T'ho hauria de buscar, perquè ara, de memòria, no me'n recordo, però...
I llavors em va dir, la, quan vaig trucar l'altre dia,
sí,
em va dir que jo em sembla que l'Aina, tu vas la veure una mica rara, diu, però l'Aina diu...
No, perquè era el Nil, perquè l'Aina no hi era la setmana passada.
Diu, no sé, diu, sí, diu, no sé si era un oli o què, em va dir la persona que va agafar el telèfon.
Sí, 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 però...
Jo sóc en dilluns o el dimarts, que llavors t'ho diré.
Doncs mira, farem una cosa, ho anirem a mirar i et trucarem nosaltres per dir-t'ho, i així resolem el tema, d'acord?
Ah, val, que et trucarà avui.
No, avui no, avui no, que ja és molt tard, et trucarem...
No, jo ho deia perquè si no me'n vaig a llit, és que m'he aixecat perquè tinc aquí el paper per prendre notes, si no me'n vaig a llit.
No, vés al llit i ja et trucarem un altre moment, una hora una mica més normal, no pas aquesta, d'acord?
Ah, val, d'acord, molt bona nit, Marta.
Molt bona nit, adéu-siau. Ens hem trobat un altre missatge al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, que és la Maria Antònia, des de Sant Antoni de Calonge, que ens diu això.
Escoltant el debat que hi ha ara mateix a Catalunya Ràdio sobre el servei de porta a porta d'algunes poblacions, he de dir que jo em trobo en aquesta situació. Estic a Sant Antoni de Calonge, una banda de carrer és amb contenidor intel·ligent i la meva banda és porta a porta, lo qual genera, en primer lloc, que vinguin els anglès, tal com us vaig comentar dies enrere, i en segon lloc, que el dia que he de marxar, perquè no tinc un altre remei, no tinc cotxe, què he de fer si no és el dia que toca recollir la brossa? Me l'he d'emportar al cotxe de línia? Crec que això està pensat amb molt poc seny.
Això és un missatge que ens ha deixat la Maria Antònia des de Sant Antoni de Calonge, i jo diria que per l'hora i el debat devia ser aquest dilluns, diguéssim, al matí de Catalunya Ràdio. En Ramon ens deia els polvorons, perquè és una altra pregunta que ens van fer la setmana passada. Els polvorons són un producte d'Andalusia. La producció més gran es fa a les 22 fàbriques que té la població d'Estepa. La més coneguda és Polvoron, és la Estepenya. Diu també, l'ensaladilla russa la va crear el xef Lucien Olivier, que era francès, però la va crear a Rússia, en concret el restaurant Hermitage de Moscou, que ell regentava des de l'any 1860. Era un plat de luxe pels ingredients que portava, perdiu, llengua i crancs, i que van evolucionar els ingredients populars que hi posem avui en dia, que no tenen res a veure. Patata, pastanaga, pèsols, etc, etc. En Joan Manel, des de Cambrils, ens diu quan tenim temperatura sota zero, què cal fer perquè no es congelin les canonades? S'ha d'obrir l'aixeta i que caigui un rajol d'aigua o millor deixar-la tancada? La Montserrat, on van els diners del pagament de les multes? I em diu, Marta, se't veu molt còmode pilotant el programa. Còmode no, encantada, Montserrat. Estic encantada de fer aquest programa. La Marta ens diu, quan s'emet el programa Ciutat Maragda de Catalunya Ràdio? I la Roser, com es diuen en castellà, tortell, en castellà, tortell i braç de gitano. I ara el que farem, perquè sempre cada setmana mirem enrere, posem el mirall i diem, a veure què va passar la setmana passada, doncs... Ara resumirem els millors moments de la setmana. Nil Via, que és un nou fitxatge durant només una setmana perquè l'Aina ara és al peu del canó, en repassa els grans èxits dels ignorants.
Hola, bona nit. Ara no sé si dir Marta Seques, senyora Marta, o com t'anomena la Fina de Nou Barris.
Bona nit, buenas noches, doña Marta.
És un tractament gairebé aristocràtic que ha fet fortuna entre altres oients, com la Francesca de l'Eixample.
Bona nit, doña Marta.
Ara bé, per què això de doña Marta?
Si partimos de principios de igualdad, hombres, mujeres, don Carlos y doña Marta, ¿por qué no? El don, como su nombre indica, es un don, un atributo por algo. Usted es doña y tiene un don, pues también tiene un don, como yo le he dicho alguna vez, de la buena entrevista, la que a mí me gusta por lo menos. Y recuerde que el don se lo he puesto yo.
Doncs està clar. A partir d'ara haurem de seguir la lògica de la Fina. Fa uns dies, en Josep Lluís d'Horta preguntava què és un palíndrom. En Joan, de l'Espluga Calba, ens ho explica molt bé.
Que és una paraula o frase que tant si es llegeix de manera normal com a l'inrevés, tenen el mateix significat. Com, per exemple, diré tres paraules. Anna, i després també tururut i rejar. Totes tres se poden llegir normal, diem, i al revés.
Anna, tururut i rejar. Tres paraules que són palíndroms. Ara bé, la cosa es complica. Agafeu paper i llapis perquè els necessitareu.
T'agrada badar, gat? Aquesta frase, tal com he dit, la pots llegir bueno, normal i al revés. L'altra frase és, a Gavà la gent negui la vaca. I el, potser el palíndrom més famós, que em sembla que el va fer famós, no sé si el Mario Serra, que és català a l'atac.
Aquestes frases són complicades, però encara tenen un cert sentit. Ara bé, en Joan de Vallcarca doble l'aposta. Atenció al palíndrom que ens ha descobert.
Dàvale.
Dàvale.
Dàvale. Uh-huh. Arroz.
Sí.
A.
A.
La.
La.
Zorra.
Zorra.
El.
El.
Abat.
Abat, acabat amb T o amb D?
Amb D, amb D.
Amb D, amb D, molt bé.
O sigui, tu no...
Dàvale, arroz, a la zorra, el, abat.
Sí, ara llegiu al revés i diu el mateix.
Realment, els palíndroms són tot un món. N'hi ha per triar i remenar, com ara el que ens proposa en Frederic, de les Corts.
La paraula ràdio, d'on surt, d'on ve?
D'on ve la paraula ràdio?
Ara fem una cosa, fem un palíndrom.
Va.
Diem-ho al revés. Uidar. Vol dir uïda. Tu dius això que vingui a dir així, no? Uidar, però el, posem el ràdio, però posem al revés. Va, uidar. Va, posem, home, va ser ràdio, queda bé això.
Sols m'acompanya la ràdio i el seu cor de rock and roll. Sols m'acompanya la ràdio.
Creieu que ràdio ve d'uïda? Jo a priori diria que no, però sóc un periodista ignorant. Qui ens treu d'aquesta ignorància és la Maria Teresa de Valldoreix.
Resulta que un radi és una línia que va del mig de la circumferència fins a una punta d'una circumferència, no?
Sí.
Per tant, és considerada una mida de distància. Doncs llavors, el ràdio era considerada la distància que transmetien les ondes electromagnètiques cap als aparells de les persones. Per això es diu ràdio, la ràdio.
La ràdio, ho veiem cada nit al programa, ens porta moments màgics, com el que ens explicava la Núria de l'Eixample.
Estic superfeliç del que m'ha passat i volia compartir-ho perquè... Bueno, he sigut una de les privilegiades que ha pogut estar al Palau avui, veient gener del 76,
wow.
Escoltant, però Marta, he d'explicar-ho, perquè jo visc al costat del Palau i he anat al mar, sóc una enamorada del mar, igual que tu, i me'n vaig cap a casa i he parat al Palau. I a les 8:05 hi entro i pregunto, disculpi, dic que ha començat el concert, no? Diu, sí, una llàstima, m'ha agradat molt. I em diu, vostè vol entrar? I dic, home, sí, estaria encantada. I em diu el senyor, molt amable, diu, tinc una entrada lliure. Dic, com? Bueno, he tocat a casa i dic, nois, estic veient al llac. I m'he sentat en allà i dic, mare de Déu, quin espectacle.
Mare, mare, feu-vos present a l'altar de...
Moments màgics en una setmana en què l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts ens ha descobert l'elixir de l'eterna joventut.
Tinc 90 anys i fa 9 mesos que no veig el metge.
Eulàlia, això és històric, eh? Això és un rècord, eh?
Mira, jo menjo un all negre cada dia en dejú.
Un all negre?
Un all negre amb un got d'aigua amb dejú, que és molt bo, eh? No té res de gust d'all. I després el meu esmorzar és... El dents han anat molt malament, i la boca, i llavors m'agafo i em trituro si són... Bueno, el que sigui, de pasta, per el tassó de llet, no?
Sí.
I llavors m'hi poso una cullerada de llavor de lli i una cullerada de chia.
Carai, estic flipant.
Va, anem acabant aquest resum amb dues preguntes que, de moment, encara no han obtingut resposta. La primera ens la feia en Joan, de Santa Coloma de Gramenet.
Podrà un dia la intuïció arribarà a la intel·ligència artificial?
Uau, la intuïció
la
humana,
intuïció,
eh?
Humana, sí, clar.
Realment una molt bona pregunta, ben profunda. I acabem ara sí amb aquesta pregunta que encara no s'ha contestat. Ens la feia la Mercè, de Barcelona.
Jo tinc un document, era d'una entrega, això és de l'època de la guerra, eh? I és un document d'una entrega de diners de paper en moneda que diuen de l'enemic, que era la República. Això era que quan en va entrar Franco van demanar, doncs, els diners, que la, incautar diners que tenien la gent. Llavors, el meu avi sé que va entregar aquests diners a l'any 1939-40 a l'Ajuntament del Prat. Però ara m'he entrat que en aquests temps també existia que entregaves els diners i els donaves, et donaven el paper. està desglossat amb la quantitat de diners que hi havia i tot. Però la persona que ho rebia ja posava el nom. I ara el que estem buscant és el rebut de la CUSI, que diuen
de rebut.
I la pregunta és, si algun ignorant em pot ajudar, a quin departament d'arxiu històric ho podem buscar?
Mare, mare, doneu-nos pau, però amb el tren de l'olivera que no posa mai el seu ramatge verd blau a la mà d'aquell.
Doncs va, dues preguntes més que van a la llista de les que encara no s'han contestat. A veure què ens diu ara, que ha trucat al 93207474 en Jaume des d'Igualada. Bona nit.
Bona nit, bona hora.
Què tal, Jaume?
Pues molt bé. Volia fer, ja sé que pot ser una pregunta una mica surrealista.
Una mica surrealista?
Sí.
A veure.
Mira, aquest dijous vaig tindre la sort i el plaer de poder anar a veure Els Miserables a Madrid.
Sí.
I, bueno, a part de ser un musical que tenia moltes ganes de veure, quan vaig acabar estava superemocionat, super amb les emocions a por de pell, i vaig pensar, hosti, si els que som els espectadors ho visquem així, com ho deuen viure els artistes? Volia saber veure com se senten quan acaben l'obra i que com són capaços després de l'escena a dormir, si és que són capaços de posar-se-li.
Si són capaços d'anar-se a dormir. Sí, sí. No és surrealista, eh? Està bueno, ben feta. Està...
No, però dic aquesta pregunta, dic, no sé si tindríeu la possibilitat, aprofitant de que una de les protagonistes també és catalana, l'Alèxia.
L'Alèxia, sí.
Doncs si fos el cas que els hi pogués preguntar, perquè dic, a part de recomanar-vos 100% l'obra, acabes fet pols.
És meravellosa. Et dono totalment la raó, Jaume.
És a dir, vam sortir i encara fa una setmana i quan hi pensem encara ens emocionem.
Que bonic que passi això, veient un espectacle.
Sí, sí.
És molt bonic.
I és això que dius, hosti, si jo, que ho he vist com a espectador sentat còmodament, els que, per molt que siguin artistassos i que per ells sigui una feina, suposo que les seves sensacions han de ser encara més bèsties.
Doncs mira, li traslladarem aquesta mateixa pregunta, perquè recordo un dia que va venir aquí una altra actriu de musicals, l'Anna San Martín, sortint justament de fer una funció del Fantasma de l'Òpera, i ens va dir que ella tenia una pujada d'adrenalina. Li farem aquesta pregunta a l'Alèxia, a veure si té a bé de respondre'ns, i així la podem contestar, Jaume, d'acord?
Us ho agrairia.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Esperant el compte per anar a dormir.
Vinga, molt bé, una abraçada, bona nit.
Adéu.
Encara ens queda una petició que ens feia, avui no feia pregunta, sinó que l'Aleix d'Esparreguera, com altra gent fa, ens ha demanat que volia escoltar una cançó que es diu així, que es diu Alma de Gitana.
Dices que soy egoísta, puede ser, porque no quiero llamarme tu mujer. Nadie es de nadie, mi amor, no hay quien pueda saber el futuro. Yo no prometo ni juro, digo la verdad. Alma de gitana, libre y soberana, hoy te amé, mañana no sé, no prometo más. Alma de gitana, libre y soberana, hoy te amé, mañana no sé, no prometo más. Aunque me jures que siempre me querrás, si te enamoras de nuevo, tú te irás. Esa es la vida, mi amor, no me quieras vender tu futuro. Yo no prometo ni juro, digo la verdad. Alma de gitana, libre y soberana, hoy te amé, mañana no sé, no prometo más.
Tres quarts de dues de la matinada, i jo crec que serà cap a l'última, probablement, trucada avui a la nit dels ignorants, que és la Mina des de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Jo volia comentar que el don i doña és el que tens quan has fet el batxillerat. Quan has tret el títol de batxillerat, tens el títol aquest.
Ah, sí?
Sí, segur.
Ah, doncs així som uns quants, que som dons i donyes, no?
Sí, sí, sí. Perquè a mi m'ho van dir quan vaig treure... Quan una persona que era molt culta em van dir, ara ja et pots dir donya.
Ah, no ho sabia, això, veus?
Sí.
Molt bé. Moltes
gràcies. I també volia comentar, si ja hi ha temps,
no? Digues, digues.
Que em va agradar molt el comentari del Roger Escapa, que alabant a la Guillermina Mota i amb l'altre locutor. Bueno, perquè m'agradaven molt els programes que ella feia.
I tant.
Així de sentiment.
Sí.
M'agradava molt.
I va fer un comentari el Roger el cap de setmana, vols dir, eh? Entenc,
sí,
entenc això.
Sí, mm-hmm, que està com molt oblidada, aquesta persona. I era molt vàlida, pel meu entendre.
No és que estigui oblidada, és que ella volgudament va voler passar a un segon terme, ella.
Sí, m'ho crec, sí.
Ella va dir, fins aquí la meva faceta pública, ara jo he vist la meva vida privada. Va ser decisió de la mateixa, ho sé del cert, de la mateixa Guillermina, i clar, aleshores li has de respectar, sí. I ens encantaria tenir-la i poder parlar amb ella, però ho fa, sí, amb la seva, sí, gent, no ho fa amb mitjans públics.
D'acord, d'acord.
Però sí, molt bonic, Mina, gràcies per recordar-ho, doncs.
I una altra cosa, si encara hi ha temps.
Digues.
Que també va parlar el Roger Escapa, parlava en un programa sobre els gossos, un veterinari, mm-hmm. I a mi em sap molt de greu que, bueno... No és culpa dels gossos, potser no tenen els espais necessaris per fer les necessitats, però, per exemple, si un nen petit, quan li treus els penyals, té necessitat, no ho pot fer perquè et multen. No està permès. I que un gos ho pugui fer a qualsevol lloc. A mi això no em sembla bé, però bueno, és una opinió personal.
Però s'han de recollir, no? La cosa és que sempre s'han de recollir.
Sí, bueno, però que encara... Si un nano ho volgués fer, també es podria recollir. Dic, a l'època que els hi treus els penyals,
sí,
no? Que a vegades...
Sí, que a vegades hi ha algun accident, sí, esclar.
Els tens que posar en penyals per pobrets, no?
Sí, sí,
i que els gossos,
sí,
ho puguin fer els nens, no?
Ja.
Ja no molesto més.
No molestes, dona. Quina mania de dir que molesteu si aquest programa és perquè truqueu i digueu la vostra. Per tant, és, no hi ha cap molèstia, al contrari. Gràcies per trucar-nos,
sí,
i per ser-hi. D'acord?
Moltes gràcies.
Adéu-siau, Mina. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Va, que us recordo alguna pregunteta més d'aquesta que queda encara, no pas perquè la contesteu avui, perquè d'aquí res doncs ja haurem d'anar cap al compte, però sí, si us voleu inspirar per demà i ens voleu trucar demà a partir de les 12, ja ho sabeu. Per exemple, coses no contestades. En Joan des de Lleida ens demanava per què la majoria de guardioles s'associen a la forma del porquet. En Rafa, en relació a la balissa que ara s'ha de portar al cotxe, volia saber si hi ha algun problema real amb les persones que portem marcapassos. L'Amadeu des d'Esplugues, per què les golondrines es diuen així? Es diuen golondrines. La Joana des de Mallorca, que aquesta encara ningú ha contestat i ens interessaria també que algú ens ho expliqués, per quins motius van dedicar un carrer de Barcelona al doctor Carulla. I una última, en Quim des de Sabadell, que ens demanava des de quin any se celebra el piromusical de la Mercè.
El conte per anar a dormir.
Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricard ens ha triat el llibre tots els contes de l'escriptora catòlica nord-americana Flannery O'Connor. És un llibre, per cert, molt gruixut, editat per Proa i amb traducció de l'Ernest Riera. Tota la setmana llegirem un únic conte, perquè són contes llargs, els d'O'Connor, i porta per títol Un bon home costa de trobar. I en el capítol d'ahir vam conèixer una àvia, el fill amb qui viu, en Bailey, el net de 8 anys, en John Wesley, la neta, la June Starr, la dona del seu fill i el fill petit. Tenen previst un viatge en cotxe a Florida. L'àvia no hi vol anar. Ella preferiria visitar uns parents a l'est de Tennessee. I per convèncer el seu fill li explica que un individu que es fa dir el proscrit s'ha escapat de la penitenciaria federal, de la presó, i va cap a Florida. Però no serveix de res, i ja tens en Bailey i la seva dona i el petit al davant del cotxe, i l'àvia i els dos nets grans al darrere cap a Florida. Veiem on anem avui? L'àvia els va dir que, si s'estaven quiets, els explicaria una història. Quan explicava una història, l'àvia posava els ulls en blanc i sacsejava el cap, i era molt dramàtica. Va dir que una vegada, quan era una senyoreta, li havia fet la cort un tal Sir Edgar Atkins Teagarden, de Jasper, Geòrgia. Va dir que era un home molt atractiu i un cavaller, i que li portava una síndria cada dissabte a la tarda amb les seves inicials tallades amb ganivet, E-A-T. Doncs un dissabte, va dir el senyor Teagarden, va portar la síndria, i com que no hi havia ningú a casa, va deixar la síndria al porxo i se'n va tornar cap a Jasper amb la seva calessa, però ella no va rebre mai aquella síndria. Va dir perquè un noi negret se la va menjar quan va veure les inicials EAT, que en anglès vol dir eat, vol dir menjar. Aquesta història va fer gràcia a John Wesley, que es va enriolar i enriolar, però a June Starr no li va agradar gens. Va dir que ella no es casaria pas amb un home que només li portés una síndria els dissabtes. L'àvia va dir que hauria fet molt bé de casar-se amb el senyor Teagarden perquè era un cavaller, i va comprar accions de la Coca-Cola quan van sortir al mercat, i va morir molt ric no feia gaires anys. Es van aturar a la torre per menjar uns sandvitxos a la barbacoa. La torre era una benzinera i sala de ball en part d'estuc i en part de fusta, instal·lada en una clariana als afores de Timothy. La portava un home gras que es deia Red Sammy Batts. Hi havia rètols clavats aquí i allà en tot l'edifici, a diversos quilòmetres, carretera amunt i carretera avall, que deien: «Tasti la famosa barbacoa de Red Sammy. No n'hi ha de millor que la de Red Sammy. Red Sam, l'home grassonet amb la rialla feliç, un veterà. Red Sammy és el seu home». Red Sammy estava ajegut a terra, al davant de la torre, amb el cap a sota d'una camioneta, mentre un mico gris d'un pam i mig d'alçada, encadenat a un petit arbre d'amèlia, xerrotejava per allà prop. El mico va pujar d'un salt a l'arbre i es va enfilar fins a la branca més alta, tan bon punt va veure que els nens baixaven del cotxe i corrien cap a ell. Per dins, la torre era una sala llarga i fosca, amb una barra en un extrem i taules a l'altre, i un espai per ballar al mig. Es van asseure en una taula prop de la màquina de discos, i la dona de Red Sam, una dona alta, amb la pell morena de tan cremada i amb els cabells i els ulls força més clars que la pell, se'ls va acostar i els va prendre la comanda. La mare dels nens va posar 10 centaus a la màquina i va triar The Tennessee Waltz, i l'àvia va dir que aquella cançó sempre li feia venir ganes de ballar. Va preguntar a Bailey si li agradava ballar, però ell només se la va mirar malament. El seu fill no tenia un tarannà naturalment alegre com ella, i els viatges el posaven nerviós. Els ulls marrons de l'àvia estaven molt lluents. Va gronxar el cap a banda i banda i va fer veure que ballava asseguda a la cadira. June Starr va dir que posessin alguna altra cosa perquè ella pogués ballar claqué, i la mare dels nens va posar una altra moneda de 10 centaus i va triar un tema ràpid, i June Starr va sortir a la pista de ball i va fer ser el seu número de claqué. «Ai, que és bonica!», va dir la dona de Red Sam, estitulada al damunt de la barra. «Vols quedar-te aquí per ser la meva nena?» «No, de cap de les maneres», va dir la June Starr. «No viuria en un lloc tan atrotinat com aquest ni per un milió de dòlars». I se'n va tornar corrent cap a la taula. «Ai, que és bonica!», va repetir la dona, i va tibar la boca educadament. «No et fa vergonya?» va xiu-xiuejar l'àvia. Red Sam va entrar al local i va dir a la seva dona que deixés de perdre el temps a la barra i que s'afanyés a preparar la comanda d'aquella gent. Els pantalons caqui que duia li arribaven just als malucs i la panxa li penjava per damunt del cinturó com si portés un sac de farina a sota la camisa. Se'ls va acostar i es va seure en una taula propera i va deixar anar una combinació de sospir i xiscle tirolès. No hi ha manera, va dir, no hi ha manera, i es va aixugar la cara vermella i suada amb un mocador gris. Avui en dia ja no saps de qui et pots refiar, va dir. És veritat o no? La gent ja no és tan agradable com abans, això segur, va dir l'àvia. La setmana passada van venir per aquí dos individus, va dir Red Sammy, que anaven amb un Chrysler. Era un cotxe vell, que havia corregut molt, però era un bon cotxe. I els nois em van semblar decents. Van dir que treballaven a la fàbrica. I saben què? Vaig deixar que em quedessin a deure la benzina que es van posar. Em poden dir per què ho vaig fer? Perquè és un bon home, va dir de seguida l'àvia. Sí, senyora, suposo que sí, va dir Red Sam, com si aquella resposta l'hagués colpit. La seva dona va portar la comanda, duia tots 5 plats alhora, sense safata, 2 a cada mà, i un en equilibri al damunt del braç. No hi ha ni un ànima en aquest món verd del senyor de qui et pugui refiar, va dir. I no en salvo ningú d'això que he dit. Ningú, va repetir mentre es mirava Red Sammy. Han llegit allò d'aquell criminal, el proscrit que s'ha escapat, va preguntar l'àvia. No em sorprendria gens que vingués a atacar-nos aquí al local, va dir la dona. Si sabés que aquest lloc existeix, no em sorprendria gens veure'l entrar per la porta. Si sabés que hi ha 2 centaus a la caixa, no em sorprendria gens ni mica que ja n'hi ha prou, va dir Red Sam. Porta aquesta gent les seves Coca-Coles. I la dona se'n va anar a buscar la resta de la comanda. Un bon home costa de trobar, va dir Red Sammy. Tot plegat no podria anar pitjor. Recordo una època que podia sortir de casa i deixar la mosquitera sense tancar. Ara ja no. L'àvia i ell van parlar de temps millors. La senyora va dir que, en la seva opinió, Europa tenia tota la culpa de com anaven les coses avui en dia. Va dir que, per la manera que tenia Europa d'actuar, semblava com si estiguessin fets d'or. I Red Sam va dir que no servia de res parlar-ne, que la senyora tenia tota la raó. Els nens van sortir corrent a fora, sota la llum blanca del sol, i es van mirar el mico enfilat dalt de l'arbre d'Amèlia. Estava enfeinat traient-se les puces i mossegant-se amb molt de compte, com si fossin una delícia. Van tornar a posar-se en marxa, la tarda era calorosa, l'àvia feia becainetes i es despertava cada pocs minuts amb els seus propis roncs. Als afores de Tomsboro es va despertar i va recordar una antiga plantació que havia visitat per aquells indrets una vegada quan era joveneta. Va dir que la casa tenia 6 columnes blanques a la façana i que una avinguda de roures hi conduïa i que hi havia 2 emparrats de fusta a cada banda de la façana on anaves a seure després d'haver fet una passejada pel jardí amb el teu pretendent. Recordava perfectament per quin camí s'havia de trencar per arribar-hi. Sabia que Bailey no voldria de cap manera perdre el temps fent un cop d'ull a una casa vella, però com més en parlava, més ganes tenia de tornar-la a veure i esbrinar si els 2 emparrats bessons encara s'aguantaven dempeus. Hi havia un compartiment secret en aquesta casa, va dir astutament, sense dir la veritat, però desitjant que fos veritat allò que deia, i diu la història que hi van amagar tota la plata de la família quan van arribar Sherman, però que mai no es va tornar a trobar. I fins aquí el capítol d'avui. Veurem si aquesta estratègia de l'àvia fa canviar o no de direcció el cotxe en favor de buscar aquesta plata, que vol dir aquests diners, en definitiva. Demà, següent capítol d'aquesta història, quan tornem a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, a partir de les 12 de la nit, amb més històries, però amb més preguntes, amb més respostes, i, com sempre, amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, per participar i per les vostres reflexions. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.